Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
Sis minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Mireu, ja fa unes quantes setmanes que dèiem que en aquest programa volíem fer un debat, tertúlia, digueu-li com vulgueu, sobre el que anomenem intel·ligència artificial. En quin punt som? Cap on ens du tot plegat? Què té d'intel·ligència la intel·ligència artificial? I, sobretot, com vigilarem el sentit ètic i moral sobre l'ús d'aquesta tecnologia? És per tot plegat que a aquesta hora podem saludar Nieves Montes. Ella és investigadora de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Nieves, què tal? Bona tarda.
Hola, moltes gràcies.
També tenim amb nosaltres a Marc Rius. Ell és advocat especialitzat en intel·ligència artificial. Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I en Fran Segarra, que també és investigador en ètica i intel·ligència artificial. Fran, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, però no comencem tot plegat, perquè jo crec que hem de començar definint a què ens referim quan parlem d'intel·ligència artificial, perquè hi ha molt debat sobre la taula sobre què és i què no és, sobre la seva funcionalitat, sobre la seva ètica, en fi. Quan ens referim a intel·ligència artificial, Nieves, en quins termes ho hauríem de fer?
Vale, bé. Aquesta és una pregunta molt bona per començar, perquè jo crec que no hi ha una definició consensuada ni tan sols entre els experts, perquè diem que la intel·ligència artificial ha evolucionat molt des dels seus inicis, però actualment quan es parla d'un producte que utilitza la intel·ligència artificial, essencialment s'està parlant d'un producte que agafa unes dades i utilitza aquestes dades per entrenar un model estadístic i a partir d'aquest model fer prediccions. Aquestes prediccions poden anar des de recomanacions de productes, recomanacions de tractament. Es pot aplicar en molts àmbits diferents. Llavors, bàsicament jo crec que avui en dia quan es parla d'intel·ligència artificial s'ha de tenir en ment aquest esquema. O sigui, dades, entrenament i ús d'aquestes dades per fer una predicció.
Mm-hmm. Fran.
Bé, realment, com diu Nieves, efectivament no hi ha una definició consensuada del que és intel·ligència artificial. De fet, hi ha molts nivells i moltes maneres i molts camps d'intel·ligència artificial. Vull dir que la intel·ligència artificial, d'alguna manera, és la gran etiqueta que tots fem servir per saber al que ens referim. Però el que sí que tinc clar és que, d'alguna manera, sabem el que no és. I no és una tecnologia que sigui innocua. És a dir, no és una eina innocua socialment. És una eina que depèn de com s'entrena, ara ho parlàvem, depèn de com es fa servir. No és innocua com, per exemple, pot ser un martell que pots fer una casa molt maca i pots fer un assassinat molt cruel, no?, per entendre'ns. Està programada amb biaixos psicològics de com s'entrena els models d'aprenentatge i té un impacte real a la societat i allà on s'implementa aquesta tecnologia. Per tant, sí que està, cada cop tenim més clar que sabem el que no és, i no és una eina totalment innocua.
Ara de seguida li pregunto al Marc també què és la intel·ligència artificial legalment parlant. Abans, però, Nieves, pel que ens deies i pel que ens comentaves, jo he entès, segurament erròniament, perquè no hi entenc un borrall de tot plegat, tot i que m'interessa molt, he entès que intel·ligència artificial vindria a ser una espècie d'algoritme?
Sí, però no només.
És a dir, va més enllà de l'algoritme que coneixem, per exemple, quan Spotify ens recomana cançons que ens poden agradar, o això ja és intel·ligència artificial?
Diguem que el mecanisme pel qual és el recomanador de Spotify ha arribat a la conclusió de quina cançó recomanar-te està utilitzant intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial, per entendre's, és una caixeta. En aquesta caixeta entren el teu historial de reproduccions de Spotify, per exemple, l'historial de reproduccions dels teus amics, aquest tipus de dades, i surt una recomanació d'una cançó o una llista. Vale? Llavors, el que passa aquí al mig, això és bàsicament inferència estadística.
Marc, què hem d'entendre per intel·ligència artificial pel que fa a la via legal?
Home, si els propis investigadors no tenen una definició pròpia d'intel·ligència artificial, ja no
que
vull dir...
Que comencen a volar les pedrades.
No et vull dir com anem els advocats darrere intentant entendre-ho. en el món jurídic, intel·ligència artificial, en el fons, no deixa de ser un conjunt d'algoritmes, de programes informàtics, que ja existeix una regulació. El que no està preparada la nostra legislació és perquè aquests programes, aquests algoritmes i a més, prenguin decisions. I prenguin decisions, com deia el Fran, que poden afectar a la vida de les persones o que poden afectar a la presa de decisions en una empresa, que poden afectar en una sèrie de coses. Llavors, ara tenim una proposta de reglament europeu que s'està discutint a Europa, que ja veurem lo ràpids que seran en desenvolupar-lo o no, que intentarà una mica regular tot això i posar una mica d'ordre i sobretot límits en molts casos en què podem fer amb intel·ligència artificial i què no. Arribarà tard, sempre. La legislació en temes informàtics sempre va més tard que l'evolució científica, que l'evolució investigadora, però arribarà i esperem que et pugui donar llavors una definició molt més clara de lo que és jurídicament una intel·ligència artificial.
De seguida entrem en aquestes qüestions, abans, però en Fran deia alguna cosa així, com que la intel·ligència artificial depèn molt del que en fem nosaltres amb ella, no? Per tant, la intel·ligència artificial, per se, no és intel·ligent?
És una molt bona pregunta. Perdó. Hi ha diverses discussions. Ara per ara, avui per avui, òbviament, no és intel·ligent per se, sinó que el que fa és intentar emular les característiques de la intel·ligència humana, de la intel·ligència natural, que primer, obro parèntesis, hauríem de definir exactament què és intel·ligència, perquè hi ha múltiples teories sobre el tema de la intel·ligència humana. Si no ens aclarim, no, inclús el que és la intel·ligència humana, hi ha molts punts de vista i molts d'enfocs, moltes teories que defineixen o no defineixen la intel·ligència humana, amb les teories intel·ligències múltiples, intel·ligència artificial, etcètera, etcètera. Definir, intentar dir si la intel·ligència artificial és intel·ligent o no, encara és més complexa. Llavors, el que venia a dir és, hi ha molta investigació i molt de desenvolupament sobre dir si és intel·ligent la intel·ligència artificial, però el que realment està fent és intentant emular com es comporta la intel·ligència natural en aquest sentit. Llavors, avui per avui, només és una emulació de la intel·ligència natural.
De seguida entrem en casos que ja han passat usant la intel·ligència artificial, però el segon que us volia preguntar era en quin punt ens trobem ara mateix pel que fa a la intel·ligència artificial més científica, pel que fa a l'ètica i pel que fa al dret. Nieves, en quin punt ens trobem ara mateix pel que fa a la investigació en intel·ligència artificial?
Estem en un punt interessant, alguns diuen que és un punt d'inflexió. Estem en un punt en el que hi ha gent que diu que això serà la revolució més gran que mai s'hagi vist, hi ha gent que diu que no n'hi ha per tant. S'ha de veure que realment que l'impacte de les innovacions que s'estan produint sigui tan gran com s'està anunciant. I a mi de vegades em sembla que s'exagera, sincerament. A nivell tècnic, diguem, de productes d'intel·ligència artificial, s'estan fent servir xarxes neuronals. Aquesta és la base dels productes i això és una tècnica que porta existint dècades i dècades. Llavors, a nivell tècnic, la gran diferència del que tenim ara és la gran quantitat de dades amb les que s'estan entrant en aquests models. Llavors, això té un potencial molt gran, però també té problemes problemes que el Frank comentava, d'impacte en la societat, i també té problemes, diguem, inherents a l'entrenament, als propis recursos que la construcció d'aquests models comporta. Llavors estem en un moment, jo diria que una mica d'expectació, de veure per on anirà la cosa, o sigui, diguem que això s'enlairarà o si hi haurà un backlash.
Ara em deies, però, Nieves, creus que s'exagera en tot plegat? Jo recordo que, per imatges, no perquè fos viu, quan vaig sortir al primer ordinador, no? Vam veure un ordinador enorme que ocupava unes dimensions considerables i després va venir tot el que va venir. quan vam veure el primer mòdem o les primeres màquines d'internet, també vam veure màquines de grans dimensions i tots sí. vam veure la posterior revolució que va significar tot. Hem après una mica a acceptar el que està passant i el futurible, i per això exagerem? Tens aquesta sensació?
Bueno, tinc la sensació d'una mica de que tota l'atmosfera, de vegades una mica de pànic, em sembla que de vegades no està del tot justificada, perquè al final del dia l'impacte de la intel·ligència artificial estarà... No només dependrà de com l'entrenem, però en gran mesura dependrà de com la utilitzem. I això és una decisió, diguem, nostra, que ha de prendre la societat. Això és una decisió que va més enllà, diguem, dels enginyers, tot i que també els ha d'involucrar. Llavors, en aquest sentit, diguem que l'exposició de l'extinció humana com a fet inevitable per la introducció de la intel·ligència artificial, doncs sí, em sembla una exageració, sobretot per això, perquè al final aquests productes són el que nosaltres en fem d'ells.
Des del punt de vista ètic, en quin punt ens trobem, Fran?
Bé, doncs, recollint una mica el fil del que comentava la Nieves, és molt interessant perquè sí que és veritat que hi ha com una espècie de hype, no?, de massa... a veure on acabarem, si s'acabarà el ser humà tal com l'entenem fins ara, etc. I bé, això ve una miqueta, doncs, arrel del que la ment humana sempre intenta, doncs, anar als polos, no?, per entendre'ns. És a dir, ni serà una utopia i tots deixarem de treballar i serà tot perfecte i tot ho faran els robots i la intel·ligència artificial treballa per nosaltres, nosaltres ens dedicarem a les arts i a la cultura, això no passarà, ni tampoc serà una distòpia, no?, que alguns també tendeixen cap allà i serà, doncs, un món dominat per Matrix, on el ser humà quedarà en un segon pla i ens explotaran les màquines, no? I això té molt a veure amb el que comentava també la Nieves, que és, depèn de cap a on anem, cap a una banda o una altra, evitant els extrems i deixant una miqueta enrere aquest hype que ara mateix ja sobre la taula. I una miqueta el que deia la Nieves, és, i estic totalment d'acord, és depèn de, primer, com entrenem les dades, és a dir, quines dades estem fent servir per entrenar els models d'aprenentatge que després prendran les decisions en les quals nosaltres ens regirem per prendre decisions sobre qüestions humanes, primer, i després, qui nos en fem d'aquesta intel·ligència artificial, on l'apliquem, a quines àrees l'apliquem, fins on deixarem que la intel·ligència artificial decideixi per nosaltres o no. Llavors, una miqueta, la idea és aquesta, no? A nivell ètic, el que comentava al principi, l'intel·ligència artificial és clar, cada cop és més clar per les investigacions, que té un impacte social profund allà on s'aplica. Per exemple, tenim molts casos d'aplicacions d'intel·ligència artificial dins de l'administració pública. Tenim els casos de l'algoritme de Biogen, tenim, altres molts casos que ara mateix no recordo el nom, però que també s'apliquen, no?, per exemple, a la salut pública, si et concedeixen o et concedeixen una subvenció. També el CEPE fa servir un algoritme, que tampoc recordo el nom, però que recomana ofertes de treball a segons quins perfils de treballadors, no? Llavors, això és important, saber on ho estem aplicant i quin impacte real té a la vida i a la societat. Això sí que ho hauríem de mirar amb lupa a nivell ètic i d'impacte i responsabilitat social, sobretot.
Marc, m'ho comentaves abans, per la via legal tot és en mans de moment del Parlament Europeu. Què és previsible que passi o quins passos ha de seguir?
Bueno, ara estem negociacions, tenim una proposta, és un text que ve, es va començar a proposar el 2020-2021, estem a 2023 i seguim en fase de proposta, ¿vale? Per tant, doncs, bueno, encara s'han de negociar els països, s'han de fer esmenes, i això depèn de l'interès que tinguin, serà més ràpid o més lent. Sí que és cert que sembla que comença a haver-hi preocupació, jo crec que una mica alimentada per aquest hype que dèieu, i que jo crec que l'ha creat principalment ChatGPT, perquè intel·ligència artificial fa molts anys que existeix i ja fa molts anys que es fa servir en molts sectors, i el sector, sobretot el sanitari, fa molts anys que treballa amb intel·ligència artificial. La última que jo ara conec és una que detecta el càncer molt abans de lo que pot fer un doctor, no? Per tant, la intel·ligència artificial ja existia, però de cop i volta es democratitza, arriba la intel·ligència artificial al que pot fer servir tothom i ens comencem a donar, hosti, això és taquilla. Ara anem tard, com
clar,
sempre.
Clar, Marc, ara em deies, anem tard. Jo t'ho compro, perquè si és veritat, està aquí això, està a les portes, està per arribar, però tenim aquí la cantonada. La llei, previsiblement, tardarà més. Però és veritat que la llei, trobo, haurà de regular coses des d'un punt de vista futuribles. És a dir, si la intel·ligència artificial revoluciona tant com tots esperem, la llei haurà d'anar per primera vegada avançada el que passi?
És una mica el que s'intenta...
No sé si m'estic explicant, però...
Sí. És una mica el que s'intenta sempre fer, amb millor o pitjor encert. Però s'intenta fer de forma prou genèrica, sobretot en el món tecnològic, perquè precisament ens pugui donar cabuda al desenvolupament. Aquest reglament, a dia d'avui, el que està intentant marcar són unes línies vermelles, on no podem actuar amb intel·ligència artificial, perquè poden existir biaixos, perquè poden generar uns riscos per drets fonamentals per les persones que realment a dia d'avui estem considerant que no es poden acceptar. Per exemple, anàlisi d'emocions en una entrevista de feina. Vale? Que et puguin analitzar amb la veu, amb la cara. Escolta, tu igual has tingut un mal dia. Això no té per què tenir una conseqüència en la teva capacitat professional d'optar una feina o no. Llavors, estem marcant unes línies vermelles, estem marcant unes línies taronges, diguéssim, en les que veiem que aquí hi ha molt risc i el que es demanarà als enginyers, el que es demanarà als desenvolupadors, és que expliquin molt bé en què consisteix aquesta intel·ligència artificial, com s'ha entrenat, com s'ha desenvolupat, com es controlen els riscos que pot generar, i després hi ha altres coses que, en principi, s'hauran de regular, exigiran una sèrie de drets, obligacions d'informació a les persones per saber que allò està generat amb intel·ligència artificial, com pot ser el ChatGPT o com pot ser Dalí, aquestes que intel·ligències artificials que es fan servir per generar imatges fictícies, no? Uh-huh. Que, clar, que porten aquests deepfakes, porten aquestes confusions, sortia el... gent amb situacions que són irreals, no? Sortia el president Trump arrestat, una sèrie de coses que a dia d'avui les detectes perquè tendeixen a dibuixar les persones amb més dits dels que tenim. Llavors, aquí és fàcil de veure-les, però algun dia això deixarà de passar. Per tant, haurà d'haver-hi algun tipus d'informació de aquesta imatge és intel·ligència artificial o aquest text és intel·ligència artificial.
Mm. Marc, ara ens parlaves del chat GPT, si em deixeu. Llegiré un fragment d'un article que va publicar l'altre dia un periodista que es diu Sergio Sánchez i que val molt la pena llegir-lo. L'article diu així, El chat GPT es un sistema de chat que salió de manera gratuita a finales del 2022 y que en tan solo 5 días millones de usuarios lo utilizaron. Se está llegando a hablar de que va a ser el sustituto de cualquier buscador online porque tiene la capacidad de crear contenido y mantener una conversación con el ser humano. Pero expertos afirman que este chat está causando problemas en la educación. Guillem García, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, que resuelve las dudas y explica cómo es este chat y cómo puede afectar a los jóvenes, dio al següent. Esto tiene muchas bondades y va a ayudar mucho, pero evidentemente quien quiera hacer trampas las va a hacer, independientemente de que haya chat GPT o no. Copiar y pegar de Wikipedia es también hacer trampa. Por eso él tiene claro cómo se debería inculcar el uso de este nuevo sistema en la educación. Hay que enseñarles a utilizarlo bien para que sepan detectar cuáles son las malas prácticas y cuáles realmente son las ventajas de utilizar esta inteligencia, así seguro que se puede usar de forma adecuada. Vaig cap a l'ètica, Fran? Amb això pot arribar a passar una mica com lo d'internet, que és veritat que tenim nanos que neixen amb una tablet sota el braç, però, hosti, és que ningú els està ensenyant a utilitzar-la.
Sí, de fet, ara que llegies aquesta notícia, doncs estic quasi al 100% d'acord amb el que diu aquest...
Quasi, En què no?
Quasi. Bé, doncs que també hi ha una part molt important de responsabilitat per part dels desenvolupadors d'aquesta tecnologia en què expliquin molt bé com està funcionant i quins processos arriben per arribar fins a on diuen. Per exemple, avui llegia una notícia molt interessant que el ChatGPT recomanava els noms més bonics del món, feia una classificació dels noms més bonics del món, no? Tots els noms eren molt occidentals. Uh-huh. Em faltava doncs, noms més orientals o amb altres tipus de cultura, no? Vull dir, hi ha un viatge allà que tot el món només són noms, o sigui, tot el món és només la cultura occidental. On estan les altres cultures? On estan els noms, jo què sé, africans, per exemple, no? Llavors, bueno, aquí és un gran debat. Per això deia que no estic 100% d'acord, perquè no tota la responsabilitat és d'educar, però sí que en gran part, òbviament, la gran part de responsabilitat és, com tu deies, d'educar sobretot el jovent i també els adults, perquè els adults fem servir molt alegrement el ChatGPT per fer textos, per fer un màrqueting impecable, però també estem fent-ho servir i està carregat de biaixos, no? Sí, educació, òbviament, hem d'educar sobretot els més joves a fer-ho servir, perquè és una eina que passarà a formar part com les tablets i com els ordinadors en el seu moment, o com els PCs, que cadascú ara té un PC o dos o tres a casa seva, i en cases que tenen més PCs que persones, no? S'ha de formar molt bé, s'ha de treure partit d'aquesta tecnologia, que no se'n anirà, sinó al contrari, cada cop la farem servir més. Però, clar, no estava d'acord al 100%, perquè bueno, abans deia la Nieves molt acertadament que hi ha una caixa on s'introdueixen les dades, entra en aquesta caixa, passen temes matemàtics i surt una resposta. Doncs molts cops aquesta caixa, ni els mateixos enginyers saben el que està passant dintre d'aquesta caixa, no? Que és el que es diu l'efecte black box, em corregirà si no és així. Sí, és l'efecte black box. Clar, vull dir, els enginyers i els desenvolupadors tenen també responsabilitat d'explicar què passa en aquella caixa i que ja no hi hagin secrets i que tot estigui ben explicat perquè després puguem educar, divulgar correctament sobre quins riscos, però hem de saber els riscos, clar.
ChatGPT, Nieves, com ho veus? Com veus aquesta eina i cap on ens pot portar una eina com aquesta?
Aviam, respecte al tema de l'educació, jo crec que això és un debat que ha de tenir lloc a la comunitat educativa. Aquestes eines seguiran existint, els nanos seguiran tenint accés. Parlo per experiència pròpia, perquè jo, per exemple, dono un parell de seminaris a l'any a nanos de primer de batxillerat, i jo vaig preguntar si algú havia fet servir el ChatGPT per fer deures, i tothom em va dir que sí, excepte un o dos, potser, però d'un grup de 20. Llavors, el ChatGPT no marxarà. Sí que és cert que s'ha de ser conscient, tant en l'ús del ChatGPT com en l'ús de qualsevol eina d'intel·ligència artificial, de les limitacions que té. Llavors, clar, tenint en compte que aquestes eines existeixen i que no marxaran, potser és un tema de diguem, enfocar l'educació d'una forma diferent. Aviam, jo no sóc pedagoga i no tinc ni idea de per on començar aquí, però veig completament inviable, diguem, intentar suprimir aquestes eines a l'entorn educatiu, perquè és que existeixen i són, i la gent les farà servir. Però sempre s'ha de ser conscient de les seves limitacions, dels esbiaixos que poden tenir, de que de vegades tenen el que se'n diuen al·lucinacions, que s'inventen dades, s'inventen fets que i ningú sap exactament per què això es produeix. Llavors, bé, s'haurà d'aprendre a conviure en aquestes eines en els entorns en els quals els riscos siguin acceptables.
Avui ens acompanyen en aquest programa Nieves Montes, investigadora de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, l'advocat especialitzat en intel·ligència artificial, Marc Rius, Fran Segarra, que és investigador en ètica i intel·ligència artificial. Marc, parlàvem abans de feina i voldré entrar-hi, perquè és evident que una eina com el ChatGPT, per exemple, la podem usar a nivell educatiu per fer els deures i ens facilita la feina, però tot això... Espera't, que faré soroll ara. Tot això són guions. De moment no s'escriuen sols. Però i si s'escriguessin sols? Suposo que s'hauria de regular la feina, no? No m'ho responguis ara. Ho respons després de la publicitat, va.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
La crònica negra. Però els crims cutres. Mangutes, quinqui, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeix. Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
No has fet la mili, clar.
No. Se't nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Que, amics criminals, recordeu,
la policia no és tonta.
A Radio Estel.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gra no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa. I llavors arriba l'edat de l'AVE, per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe. El 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Gairebé 4 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Nosaltres que seguim en aquesta tertúlia on ens hi acompanya Nieves Montes, investigadora de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Marc Rius, advocat especialitzat en intel·ligència artificial, i Frank Segarra, també investigador en ètica i intel·ligència artificial. I ens havíem quedat amb en Marc, que li preguntava, ostres, està molt bé que s'intenti regular el que és la intel·ligència artificial pròpiament dita, no?, que és el que intueixo que s'està fent o es vol fer des del Parlament Europeu. Ara bé, la intel·ligència artificial canviarà una sèrie de coses en la societat i entenc que això també s'haurà de regular.
Totalment, totalment. O sigui, la intel·ligència artificial crearà un nou paradigma jurídic pel sol fet que hi haurà coses que dependran d'algú que no és una persona. És a dir, tindrem una màquina que realment pren decisions, tindrem un chat GPT que t'escriu a tu el guió del programa de demà, i si aquest guió està malament perquè chat GPT s'ha inventat les coses perquè ha tingut al·lucinacions, de qui serà responsabilitat? No? És responsabilitat teva, perquè ets qui condueix el programa i és qui hauria hagut de verificar la informació, i això ho podem lligar també amb el món educatiu, eh? És a dir, quina rellevància, quina veracitat li hem de donar a aquest chat GPT. I una mica, ho comentava abans també el Fran, la responsabilitat dels enginyers. És a dir, han de ser responsables també de que la intel·ligència artificial no menteixi o no doni falsos positius. Això, en el món jurídic, canviarà moltíssim les coses. És a dir, el determinar qui és responsable d'algú no serà tan fàcil. Canviaran tots els temes contractuals, canviaran normatives, canviaran un codi civil que arrosseguem des de fa cents d'anys... Uh-huh. Quedarà antiquat de cop, perquè ara mateix tenim dos tipus, més coses, però principalment tenim persones naturals, tenim persones jurídiques, persones i empreses, i ara tenim un tercer ent que no és una persona, però que se presumeix que raonarà i decidirà com una persona, que ha sigut creat per altres persones. Quina responsabilitat té tothom aquí dins, no? Avui en dia, òbviament, les lleis no estan pensades per gestionar tot això, i serà un repte jurídic molt, per nosaltres, molt maco.
Clar, anem a posar un cas per fer-ho tot més evident, eh? El tenia guardat per més endavant, però el poso ara. Segur que l'heu sentit, perquè s'ha posat aquest cas infinitat de vegades sobre la taula. Ara imaginem tots que tenim un cotxe automàtic, anava a dir. No, d'aquells que va sol.
Autònom.
Autònom, gràcies. Jo quan deia que no hi en tinc un borrall és per això. Imaginem que tenim un cotxe autònom i que aquest cotxe només pot anar cap a la dreta i atropella a un nen petit, o pot anar cap a l'esquerra i atropella una persona gran. És una mica el que deia el Marc, eh? La responsabilitat de qui és? De la persona que va dins del cotxe encara que no condueixi, del fabricant del cotxe, del fabricant del sistema autònom del cotxe. Vosaltres que teniu una opinió formada, va, Marc, de qui hauria de ser responsabilitat?
Jo t'anava a dir que aquesta resposta potser era més pel Fran, per la part...
No, ara en parlareu tots, d'això.
Això és un gran dilema.
Se'n salva ni un, d'això.
Això és un gran dilema. Si ens fixem en cotxes que existeixen a dia d'avui, com per exemple el Tesla, que té l'autopilot, sempre el que et diu en tot moment, o cotxes no tant com el Tesla, eh? Per exemple, el meu és un Volkswagen i et manté dins del carril i tal, quan deixes anar el volant 5 segons, et diu, ei, agafa el volant, no? Sempre la responsabilitat és del conductor. Això és una forma jurídica la que tenen les empreses de dir, jo et dono un sistema que t'ajuda, però si el cotxe gira i atropella un nen, la culpa és teva. Vale? Cotxe sense conductor. Jurídicament és molt difícil de dir de qui és culpa, perquè en qualsevol dels dos casos anaves a atropellar algú, punt número 1. Llavors, en principi, la responsabilitat hauria de ser qui ha desenvolupat el sistema, però aquí entra l'ètica. És...
Clar. Anem a l'ètica, també, perquè tu fas aquesta pregunta pel carrer, eh? Jo ho he fet, i el més comú és que la gent et digui la persona gran, perquè el nen té tota la vida per endavant. Sí, però d'això té un nom i es diu edatisme.
Totalment. Sí. Per sí, tant, bueno, és un...
Què fem?
És difícil. De fet, tan difícil que no sabem ni la resposta encara. Hi ha grups de treball a nivell europeu, a nivell internacional, que estan discutint aquest tipus de qüestió avui en dia i no es posen d'acord, perquè, clar, és el que comentàvem abans també. Entren moltes... situacions en les quals juguen molts nivells d'ètica, per exemple, nivells socials, nivells culturals... en fi, hi ha moltíssimes capes que decidir, i és un debat molt interessant. Per exemple, això es veu una miqueta més clar, aquest tipus de debat. Òbviament, és molt gràfic atropellar a un bebè o atropellar a un ancià, no? Vull dir, aquí... Fins a arribar a aquesta resposta...
Sí, m'he posat un extrem.
És a l'extrem total, no? Però, per exemple, parlem, per exemple, d'un exemple que es veu una miqueta més clar, la subtilesa d'aquesta discussió, no? Per exemple, quan es genera una dada, el tema de la propietat d'una dada, en aquest cas d'una dada biomètrica d'un ésser humà o d'un animal, però normalment d'un ésser humà, ara mateix s'està discutint encara de qui és la propietat d'aquesta dada. És la propietat de l'ésser humà que la genera al seu cos? És propietat de l'smartwatch que recull aquesta dada, o sigui, de l'empresa que ha desenvolupat aquest smartwatch que recull aquesta dada i, per tant, pot fer ús, perquè sense aquest smartwatch no hi hauria dada, que no s'hauria pogut recollir la dada? És part de l'empresa que va desenvolupar el software perquè aquesta dada pugui ser recollida encara que no hi hagi un smartwatch per un altre dispositiu i, per tant, es pugui fer servir per millorar qualsevol sistema? Vull dir, aquesta potser és algo més petit, no? Més poc extrem, no? Però aquí es veu una miqueta la subtilesa d'aquest debat i la importància i la profunditat que té aquest debat. Hi ha una persona molt interessant que, si pots xerrar amb ella un dia, te la recomano, que és Teresa Rodríguez de las Heras, que és una persona que està en diversos grups de treball a nivell europeu, que és de l'àmbit jurídic, i que està en grups de treball discutint aquestes qüestions. I ella diu, i és una de les conclusions d'un grup de treball europeu que es dedica en temes de dades, que, i com deia també el... Com et dius?
El Marc.
El Marc, perdó. Ho deia el Marc, no?, que és una discussió que ara està també sobre la taula, i és, per primer cop a la història de la humanitat, la legislació, segurament hi haurà més casos, no?, però la legislació ha d'anar per davant del desenvolupament tecnològic i preveure tots aquests escenaris per intentar legislar-los i corregir-los abans de que succeeixin, si no ja seria massa tard. Per tant, és un tema molt, molt complex.
Seria aquí, cada vegada que en parleu un de vosaltres, em sorgeixen 20 preguntes més i estaria aquí 800 anys. Nieves, com ho veus tot plegat, això?
A veure, tornant una mica al tema de qui seria la responsabilitat d'un atropellament per part d'un cotxe autònom, jo la resposta curta seria que no en tinc ni idea. Si això no ho saben ni els juristes, difícilment els enginyers que estan tot el dia amb les matemàtiques i la programació poden respondre.
No en tenim ni idea, Nieves, però els cotxes autònoms, és una mica el que deia en Marc, és que ja estan aquí.
Sí, ja estan aquí, però també hem de tenir en compte que l'autonomia no és una variable binària. No tens un cotxe autònom, completament autònom, que tu estàs allà veient una pel·lícula i no has de fer res, o diguem un cotxe que no té cap tipus d'assistència. Aquí hi ha, diguem, tota una gradació de nivells d'autonomia que jo crec que és necessària, perquè tu, per exemple, l'autonomia pot ser molt fiable si tu estàs conduint en autopista recta, fàcil, i, en canvi, molt possiblement necessitaràs prendre control del cotxe si estàs conduint per ciutat o encara més a prop d'una escola. Uh-huh. Llavors, tornem al mateix d'abans. És una qüestió de ser conscient del context en el qual s'està aplicant aquest software i aquesta autonomia.
En Fran deia una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció, que és el sistema de recollir dades, no?, per part de l'usuari. Ara em deies el smartwatch, per exemple, coses així. Amb la intel·ligència artificial, Nieves, tot allò que s'ha dit sempre en el món d'internet de si és gratis és que el producte ets tu. I, per tant, es recullen dades en quantitats ingents de l'usuari. És a dir, jo estic segur... Jo tinc un iPhone. I estic segur que Apple sap bastant més que jo, de mi mateix. Jo crec que és així. Amb la intel·ligència artificial tot això pot anar a més?
Aviam, jo crec que no és una qüestió de pensar en el futur, és una qüestió de pensar en el que ja està passant. O sigui, cada cop que navegues per internet, que utilitzes un software, qualsevol cosa, que viatges, que fas una compra, aquestes dades estan sent recollides. Llavors, aquestes dades estan sent recollides, diguem, perquè hi ha l'incentiu de que amb aquestes dades es poden entrenar models per generar productes. Per posar un exemple, crec recordar que ChatGPT, entre d'altres coses, està entrenat amb textos d'arxius del OneDrive, que és l'arxiu d'emmagatzament al núvol de Microsoft. Microsoft, que crec que està a la mateixa matriu que OpenAI, que són els que han desenvolupat ChatGPT. Llavors, clar, aquest és un tema que el Marc ho sabrà dir millor que jo, que en el que entra la qüestió de qui són aquestes dades, qui és el propietari d'aquestes dades i també el rendiment que se li treu a aquestes dades en qui recau. Generalment, això hi haurà gent que tindrà opinions, que dirà, clar, amb aquestes dades creen productes que després la gent fa servir. Es fa servir de manera gratuïta, de pagament, aquí s'ha de veure.
Marc, tema de les dades.
Això
està regulat a dia d'avui?
A nivell de dades personals tenim un reglament europeu de protecció de dades que és bastant robust, i una altra cosa és que després les empreses el segueixin o no. D'aquí venen sancions milionàries a Meta, a Google i a qui tu vulguis. També principalment perquè són americans, tenen una legislació diferent, que sí que és cert que comença a ser bastant restrictiva. ¿Vale? Fins fa uns anys, Estats Units a nivell de dades era campo verde, i aquí es pot fer qualsevol cosa. Califòrnia ja ha regulat, Nova York, em sembla que també està regulant, Washington, és a dir, allà com que tenen normatives per estats, si estan posant i estan arribant a uns nivells molt semblants als que tenim aquí. Per tant, jo crec que a nivell de protecció de la intimitat, com a mínim a nivell jurídic, tan poc temps estarem en un nivell suposat de protecció bastant elevat. Altra cosa és el que després facin aquestes empreses, perquè és el que tu dius, Apple sap més de tu que tu. A Facebook sempre es deia que existeix la base de dades de Facebook i la base de dades B de Facebook, que és quan tu... Hi ha una funció que és buscar mis amigos, no? Que et connecta amb el teu mail i et busca qui dels teus contactes està a Facebook. Però ell, els que no estan a Facebook, aquella informació també la guarda. I quan entren, ja et genera totes les relacions que ell ha anat fent per darrere, encara que aquella persona no està a Facebook. Llavors, clar, el que fan les empreses per darrere és molt complicat d'arribar-ho a saber. Jo, per exemple, que ChatGPT estava entrenat amb OneDrive, jo personalment no ho sabia, i em preocupa. Em preocupa des d'un punt de vista personal, perquè jo en el meu OneDrive personal puc tenir-hi dades meves més o menys sensibles, puc tenir-hi resultats d'anàlisis de salut, puc tenir molta documentació que és meva, que és privada, que jo, sabent-ho, està clar que a Microsoft no li he donat, ni a OpenAI, li he donat cap dret de fer-lo servir.
M'ho estàs posant fàcil, perquè aquí usem OneDrive a tota la redacció.
I a nivell corporatiu em preocupa des d'un punt de vista de confidencialitat, perquè pot haver-hi molta informació secreta. Llavors, si realment això ho estan fent, s'hauria de llegir molt bé els termes i condicions de OneDrive. Antigament, no sé si precisament era un producte de Microsoft, eren uns termes i condicions de 200, 300, 400 pàgines, i entre el mig hi havia una obligació de l'usuari que era anar el diumenge anar a netejar la casa d'un dels programadors. Com que ningú s'ho llegeix, ho van posar allà com a broma, van tardar anys en descobrir-ho.
No és veritat.
T'ho dic de veritat, t'ho dic de veritat, a la pàgina 180. Sí, sí, sí. Ah, i això és un problema greu que tenim tots els usuaris i que forma part de l'educació, que s'ha de donar i, de més, llegir-nos els textos legals de les coses. Les polítiques de privacitat, els textos legals, perquè allà han d'explicar coses, entre d'altres els nostres drets. I també obligacions, però entre d'altres els nostres drets.
El Fran abans comentava una cosa interessant amb el tema del cotxe i cap on ha vehiculat tot plegat, mai millor dit. Que és, qui ho legisla, tot això? Legislen els polítics? Ho legislen, jo què sé, assessorats per gent que en sàpiga molt de dret? Ho legislen els científics? La gent que en sap d'ètica? Qui ho legisla, tot això?
En el món ideal, ho legisla el poder legislatiu, que el tenim separat, que no deixa de tenir certa inferència política, però que en principi hauria de ser independent, i haurien de ser juristes, òbviament, apoyats amb enginyers i amb gent, doncs, des del camp de l'ètica, en aquest cas, perquè estem parlant d'intel·ligència artificial, que cobreix tots aquests punts, i per tant s'haurien de fer equips de treballs que ho regulés tothom. Després, qui regula? Doncs, bueno, doncs llegeixes les lleis i veus les errades que tenen i els fallos que tenen, no? Doncs perquè no s'ha tingut tot en compte. En el món ideal hauria de ser un grup entre totes les parts implicades.
Va, més qüestions que volia tractar, ja deia que faríem curt, ens queden 10 minuts. Tot i que els filtres, per exemple, són part rutinària de l'experiència d'utilitzar TikTok, aquells filtres que ens poden canviar la cara, etcètera, etcètera, els usuaris han vist l'arribada d'una nova eina que es diu Vol Glamour. Aquesta funció, estrenada el mes passat, fa servir un algoritme per refinar les faccions i fer-les més estètiques. Si amb el que teníem a mà... ja anàvem prevenint una mica sobrecaure en possibles malalties mentals, amb compte amb el que fem, amb les noves eines, i compte, torno a l'educació, com ensenyem als nostres joves a usar-la, etc etc. Compte amb el que pot crear la intel·ligència artificial amb tot plegat, no, també?
Sí, a mi, jo no coneixia aquesta notícia, i em sembla que, bueno, efectivament pot ser una bomba de generar inseguretat... En adolescents també crec que ara som molt més conscients dels riscos de les xarxes socials per la salut mental que, per exemple, quan jo era un adolescent, que aleshores tot era nou, tot era, diguem, molt experimental, érem tots encara una mica innocents. Sí, bueno, això em sembla que... No sé si l'ús de filtres en xarxes socials és objecte de regulació específica o no, això el Marc ho sabrà, però vaja, em sembla que l'impacte pot ser molt gran i també pot dependre molt, diguem que aquest producte, pel que estic entenent, depèn completament de quina definició d'estètica se li dona. Qui genera aquesta definició? O sigui, és un ideal inassumible o qualsevol persona és estètica? Llavors...
Bona pregunta. Que ens la respondrà el Fran. No. Però sí que vull que entrés també en aquest debat sobre... I l'amplio a més, que és una mica el que deia la Nieves, si tots hem viscut una miqueta enganxats ja a les xarxes socials, que sigui a Twitter, que sigui a generar la millor imatge possible a Instagram perquè tothom vegi les magnífiques vacances que tenim tots, clar, amb la intel·ligència artificial pot ser això.
Sí, és un tema... Bueno, ara em posaré el barret de psicòleg. Soc psicòleg de formació,
sí?
Vull dir que...
Mira, va, perfecte.
Tothom té un passat, eh? I sí, i llavors em poso de vegades el barret de psicòleg. I bé, doncs això, clarament, cada cop més, aquest tipus de filtres, de mons que es creen ficticis molts cops i de vides fantàstiques a través de les xarxes socials, on s'està creant realment un impacte molt important, sobretot en persones que estan en edats molt sensibles. Estem parlant de primera adolescència, segona adolescència i també a la vida adulta, on veus, no, que potser doncs, companys teus o amics o coneguts o gent que ni tan sols coneixes té una vida meravellosa i tu estàs a les 6 del matí amb el cafè, no? Llavors, doncs, bueno, això té un impacte a la psicologia molt important. El Marc ens respondrà si no sé exactament si és objecte de legislació ara mateix aquest tema. Però sí que, òbviament, a nivell psicològic i a nivell social està fent molt d'impacte, no? De fet, i una de les coses molt interessants que comentava la Nieves també és, i ara em trec el barret de psicòleg, que em poso el de temes d'ètica en la intel·ligència artificial, de quin tipus de realitats i sota quins preceptes s'estan creant aquestes realitats ideals que, d'alguna manera, volen assumir els adolescents quan siguin grans, o quan es facin grans, o en les seves vides adultes, no? Perquè qui està marcant aquests objectius? Sota quin concepte una vida és ideal? Quin cànon de bellesa està fent servir TikTok o Instagram amb aquests filtres perquè tothom es vulgui assemblar? Fins a quin grau estem donant poder a la intel·ligència artificial perquè guiï la nostra percepció sobre els ideals i cànons de bellesa? Bé, doncs són més preguntes que respostes, t'he donat.
Gràcies.
Però jo crec que són els dubtes que van generant i que s'han de resoldre.
Marc.
No hi ha legislació avui en dia respecte als filtres. Sí que és una mica el que us comentava, el reglament. Una de les coses que vol fer és que tot el que està generat amb intel·ligència artificial tingui algun tipus de marca, algun tipus d'informació que tu puguis identificar que allò és intel·ligència artificial. Si tu has generat la teva cara, has posat filtres i podem dir que és intel·ligència artificial, en principi hauria d'anar marcat quan tinguem aquest reglament. No sé si entrarà fins aquí, però probablement en algun moment arribarà quan des d'un punt de vista polític o legislatiu es consideri que el problema és prou gran com per haver-lo de regular. Per exemple, a nivell publicitari ja va passar fa anys. La publicitat abans es feia moltíssima publicitat encoberta i, en canvi, ara sempre han d'identificar, no? Fa un parell o tres d'anys, o l'any passat, amb el Covid he perdut la referència temporal de tot, va sortir un llibre d'autoregulació de publicitat per part d'Instagramers, de youtubers, d'influencers, no? De com s'han de comportar ells en la seva feina a l'hora de publicitar productes. Tenim les normes de publicitat de televisió, tenim tota una sèrie de coses que van tardar en implementar-se, van tardar en arribar. Jo crec que això hauria d'arribar, sincerament. Com a pare d'una nena de 12 anys, que no em paro de dir-li que el que veu a les xarxes socials no té per què ser veritat, no? El que deies de la persona... Tu estàs amb el cafè a les 6 del matí i l'altre està penjant una foto a Bali... No té per què ser veritat, no té per què ser la realitat de les persones. Jo crec que tot això tard o d'hora s'haurà de regular d'alguna forma. S'haurà de protegir.
Heu vist una sèrie que es diu Years and Years?
No.
No, eh?
No la conec.
Val. És una sèrie distòpica en principi, que ens parla d'un futur molt proper i ens posa totes les problemàtiques que tenim a dia d'avui amb una miqueta més d'avançament, però és que sembla que tot es va complir una mica. És una sèrie d'aquelles que fa molta por de veure, però és molt xula, la recomano. En aquesta sèrie es veuen una sèrie de cascos semblants una mica a les noves ulleres que estaven plantejant des d'Apple, que em sembla que arribaran l'any vinent, si no m'equivoco, arriben d'aquí poc, eh?
Van presentar fa poc, no?
Sí, van presentar unes noves ulleres per veure una realitat augmentada, a més d'intel·ligència artificial, que tu veus el que tens davant teu i vas clicant davant teu a l'aire, però com si tinguessis totes les pantalles, com si tinguessis el mòbil, la televisió, etc. I alhora vas veient el teu voltant. Bé, hi ha uns cascos d'aquests que surten en aquesta sèrie, però que ja es comença a parlar. L'altre dia va venir també una persona professional sobre el tema i diu que s'està investigant sobre la qüestió, que, clar, tu no et veuen els ulls quan portes el casco aquest. Per tant, el que farà el casco aquest és posar-te uns ulls com si estiguessis mirant a la persona perquè la persona que et parla no se senti incòmoda. Val, jo el primer que vaig pensar és els lladres ja no els hi cal mitja. Aquí és on ha d'entrar, entenc, la regulació, perquè no és el mateix. És a dir, qui està atracant aquell banc? Hòstia, és que això serà molt difícil, eh?
Sí, home, jo crec que per sort estem lluny d'això encara, però sí, clar. Són coses que bueno, pues són reptes legals que s'hauran d'anar... ens haurem d'anar adaptant. I hem d'acceptar que hi ha, pues, igual que parlava abans d'una nova personalitat que és aquesta intel·ligència artificial, doncs hi haurà una altra realitat que també s'haurà de contemplar.
Va, ens queden 2 minuts i mig. Si veieu capaços, o sigui que us demanaré a cadascun que em feu un titular d'això, com a resum de tot plegat, perquè ja que ens posàvem una mica en plan apocalíptic, un dels grans temors és el que feia el titular el passat 30 de maig, el diari El País, que era el següent, eh? Los principales creadores de la inteligencia artificial alertan sobre el peligro de extinción que supone esta tecnología para la humanidad. Una carta abierta firmada por los líderes de OpenAI, de Google, de DeepMind y Anthropic compara esta tecnología con la pandemia o una guerra nuclear.
Aviam, a mi m'agradaria transmetre un missatge una mica de calma.
Que és bèstia, això, eh? Això en teoria és gent que hi entén.
Sí, això en teoria és gent que hi entén. Jo tinc els meus dubtes de que aquí no hi hagi una certa maniobra de distracció i de redirigir l'atenció, perquè ja tenim problemes actuals amb els productes actuals que s'estan desenvolupant ara, que efectivament necessiten que els juristes hi donin un cop d'ull. Llavors, posar-se a parlar d'extinció futura, diguem, escenaris apocalíptics, que avui en dia encara no estan aquí ni se'ls veu a prop, en la meva opinió, jo aquí detecto una miqueta de maniobra de distracció. Crec que ens hem de centrar en problemes actuals que efectivament existeixen i són difícils i requeriran molt d'esforç per resoldre's.
Fran, 15 segons.
Bueno, difícil amb 15 segons, però...
20.
sí que és veritat, doncs, que, bueno, és, per mi els hi diria, ok, vale, tenim això sobre la taula, però... per què no treballem tots plegats perquè sigui de l'altra manera, no? És a dir, per què ens alerteu d'això quan vosaltres ho esteu creant i no em dieu, vale, ok, ho farem, pot passar això, però ho podem redirigir. Jo crec que, bueno, necessita una altra part de la resposta. De la resposta.
Marc, ara sí, 15 segons.
Jo et diria que aquest cop els juristes arribarem a temps i posarem els límits que facin falta perquè això no passi.
Neves Montes, investigadora de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Marc Rius, advocat especialitzat en Intel·ligència Artificial, Fran Segarra, investigador en Ètica i Intel·ligència Artificial. Moltíssimes gràcies a tots tres, de veritat, perquè, com deia aquell, heu posat una mica de llum a la foscor. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.